A Securitas Direct fa molts anys que ens protegeixen dins i fora de casa. En aquest moment tan complicat, més que mai, Securitas Direct segueix vetllant per la protecció dels seus clients en cas que ho necessitin. Junts tirarem endavant. Mentrestant, cuideu-vos molt.
Són les 7. Bona tarda a tothom des de l'estudi 1 de RAC 1. Si avui fos un dia normal, ara mateix estaríeu escoltant allò de si són les 7, això és Islàndia, i qui us saludaria seria l'Albert Tom. Però avui tampoc no és un dia normal ni de bon tros. I per això comencem un altre programa especial des d'ara i fins a les 11 de la nit. L'Albert Tom i l'Agnès Marquès hi seran, faran ràdio des de casa. 4 hores d'informació, converses, companyia i, en la mesura del possible, bon humor. De 8:45 a les 11, un especial amb l'esperit del 9C. Des d'ara i fins a 8:45, Ràdio Càlida a l'estil d'Islàndia.
Amb la sirena, que fàcil és menjar bé. La sirena us ofereix Islàndia.
Albert, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com vas?
Bé, mira, amb ganes de divendres, ganes de cap de setmana, poder estar tranquil a casa.
M'agrada, m'agrada. Aquest humor sí. És necessari. En aquests moments aquest humor és necessari.
Aquest és l'esperit ara mateix, sí, després de 10 dies.
Ho petarem, aquest cap de setmana ho petarem.
Aquest cap de setmana ho petarem, ho petarem molt fort, sí, sí. No, el que hem de vigilar és que ara llegia que hi ha controls de Mossos per tot Catalunya, hi ha una quarantena de controls de Mossos, que no passi com el cap de setmana passat, que la gent se n'anava a la segona residència.
Et puc confessar que és una cosa que em té molt, molt impactat, que s'hagi de fer, vull dir.
Sí, sí.
M'explico?
Sí.
És a dir, que s'hagi de controlar, que encara hi hagi gent que no hagi entès de què va la pel·lícula, fins al punt que decideixen marxar a la segona residència com si fos un cap de setmana normal i corrent. No ho puc entendre.
Bueno, n'hi havia un altre a Figueres, ara els Mossos han fet un tuit que l'han parat i l'han denunciat, a veure on anava, i ha dit que anava a fer o a rebre un servei sexual a domicili, que li semblava que era una cosa de primera necessitat, aquesta.
Com?
Sí, sí, això ha passat a Figueres. Els Mossos, si mires el compte de Twitter de Figueres, ha passat això. Vull dir, a Palafrugell un altre que passejava una cabra.
Sí, exemple, aquest, també, no? Aquest... Sí, sí.
Sí, sí, és que no sé, clar, per exemple, jo fa molts dies que no surto al carrer. Tu que hi surts cada dia perquè has de venir a la ràdio, quin carrer et trobes? Tu vius relativament a prop de la ràdio, per tant no és una distància molt llarga, però sí que són carrers molt, molt cèntrics de Barcelona, has de travessar la Diagonal. Quin... O sigui, què sembla el carrer ara? Realment és un estat d'alarma i no hi veus ningú? O
sí,
com ho descriuries?
A l'anada, els carrers estan pràcticament deserts. Els carrers menys principals, jo diria que deserts del tot. De tant en tant et trobes algun repartidor d'una d'aquestes marques que reparteix menjar a domicili amb la seva bici, la seva música, tot drap. Alguna persona que està a la farmàcia o passejant el gos... A la Diagonal sí que quan arribo aquí a la tarda, encara és de dia, doncs, clar, passen alguns autobusos i alguns taxis a la parada de Francesc Macià, alguna gent que circula. Quan realment és molt impactant és quan surto de la ràdio. I jo crec que avui serà especialment impactant, perquè al final, quan jo surto d'aquí, passen uns quants minuts a les 11. No és tan tard. I els dies de cada dia, quan surts a les 11 aquí, a aquesta zona de Barcelona, encara hi ha moviment. Però avui, que és divendres, serà especialment cridaner, perquè al voltant de la ràdio, per sobre de la Diagonal, és un barri, el barri aquest de Sant Gervasi i Galbany, que està ple de restaurants, de bars, alguna cocteleria bastant coneguda, i els divendres hi ha molta gent. Hi ha molt ambient. I jo crec que avui sí que serà impactant, perquè a la nit sí que es nota... Vaja, jo he arribat a fer aquest recorregut de 10 minuts absolutament sol, només se sentien les meves passes.
No, avui el risc és que no estigui ple de porcs senglars, totes aquestes galeries
sí.
i bars, perquè ahir vam veure, no sé si te'ls vas trobar o no,
no.
Però, clar, aquests porcs senglars a Diagonal, val més, o sigui, és a dir, els de Collserola van anar baixant, no hi veiem ningú, anem tirant una mica més avall i van acabar arribant a la Diagonal.
Absolutament, que et volia preguntar, tu que hi entens més que jo, què he de fer si me'n trobo... és a dir, jo avui ho he pensat, perquè, clar, aquests porcs senglars han decidit, ahir van decidir fer Balmes Diagonal.
Sobretot però... respecte a la distància de seguretat, metre i mig.
D'acord, no? Però o sigui, van dir que no té... tenen balabava, vull dir que si embesteixen. Vull dir, ara només em faltaria això.
No, metre i mig de distància, res d'abraçar-los, petons, res, no, tot això, sobretot amb els senglars tampoc. Em permets un petit gest de normalitat en aquesta setmana tan anormal?
Només faltaria.
Perquè deies això, no? Si fos un dia normal, ara passaria això, tal, bla, 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 si són les 7, això és Islàndia. Normalment de dilluns a dijous sóc jo, que és la meva veu, la que diu si són les 7, això és Islàndia, però el divendres proposem un joc des de fa dues temporades, que és que hi hagi una veu misteriosa que digui si són les 7, això és Islàndia, i llavors els oients s'afegeixen intentant endevinar qui és aquesta veu misteriosa que avui els ha saludat. I hem pensat, home, potser estaria bé, com que hem d'entrar en una nova normalitat, mantenir alguna cosa d'aquestes, no? Escoltem la veu misteriosa que hem triat per avui?
Vinga.
Si són les 7, això és Islàndia.
Uah, home, per favor.
Fàcil?
Home...
Sí?
Home, per favor, un dels referents de la meva adolescència.
Que no es poden donar pistes aquí, eh? Un dels referents de l'adolescència del Pou. A veure, tornem a sentir aquesta veu.
Si són les 7, això és Islàndia.
O sigui, tu trobes fàcil?
Molt.
Bé, doncs
tu,
a veure...
Tu no?
Se'm fa difícil valorar. Clar, un cop sé qui és, saps?
Ja.
Se'm fa difícil valorar. Avui ho sé, normalment no ho sé... I avui ho sé. En fi, els oients poden participar com sempre, Twitter, Instagram, @islandiaracu, correu electrònic islandia@racu.net, en joc un val de 60 euros per la primera persona que endevini qui és aquesta veu misteriosa. Un val de 60 euros, evidentment, per gastar als supermercats de la Sirena, que continuen oberts amb totes les mesures de seguretat perquè la gent que necessiti els seus productes doncs hi pugui anar. D'aquí una estona... La Maria Xinxora anirà recopilant totes les respostes dels oients i ens dirà a veure si tothom ho ha trobat tan fàcil com ho trobes tu.
Val, a veure què passa.
Escolta'm, jo veig gent dividida, no sé si et volia fer aquesta pregunta, entre els que pensen que tot això que ens està passant és un càstig per alguna cosa que no fèiem bé, diguem, és com un senyal... que el món no anava bé, no? Amb tanta feina, amb tant moviment, amb tants viatges amunt i avall, i feia falta un senyal, un càstig d'aquest tipus per redreçar i per anar cap a un altre lloc, i els que pensen que això és l'atzar més absolut i que ha tocat això com podia haver tocat una altra cosa. Tu de quin series?
A veure, amb tots els meus respectes, jo crec que la primera aproximació per mi té un component... religiós, no? Que no m'agrada. Sembla com si el virus hagués aparegut com a conseqüència d'uns comportaments malignes i que, per tant, alguna entitat amb consciència i voluntat hagués decidit castigar aquests comportaments, no? És allò que va passar en el seu moment quan va esclatar el virus de la sida, que hi havia corrents d'ultres religiosos que deien que era un càstig de Déu per castigar l'homosexualitat, no? Com si, a més, no hi hagués heterosexuals que poguessin agafar la sida, però bé, en aquell moment hi havia encara més desinformació i, per tant, per mi és una aproximació que no l'entenc, perquè és donar-li al virus una categoria de això, no? D'una entitat amb consciència, voluntat i capacitat de decidir què fa o no fa. Per tant, jo tinc tendència a pensar que simplement és el que passa, que els virus formen part del nostre entorn. Estem envoltats de virus, hi ha virus de tota mena i de tot tipus, i n'hi ha hagut de tota mena i de tot tipus des que som al planeta Terra i n'hi continuarà havent-hi, i n'hi ha que són letals, i n'hi ha que no, i n'hi ha que s'escampen fàcil, i n'hi ha que no, i n'hi ha que ja ens n'hem oblidat perquè els tenim controlats o hem trobat el remei, i n'hi ha que no. Però jo crec que forma part d'aquesta incertesa, d'aquesta contingència en la que hem de viure, ens agradi o no.
Jo estic bastant d'acord, estic totalment d'acord amb aquesta opció, i per tant crec que té molt a veure també amb una culpa molt catòlica, amb tenir la sensació que aquest món el controla algú, no? Que hi ha això que dius tu, una entitat superior, digue-li Déu, digue-li que vulguis, que està al comandament d'això i diu, home, ara amb aquesta gent el que els hi convé és una cosa així, perquè sàpiguen redreçar i tornin al recte camí del qual s'havien desviat. Però també noto que hi ha gent que està fent circular aquest missatge que no són precisament catòlics o no són precisament religiosos, no? O sigui, alguna gent del moviment ecologista, per exemple, no? Està dient això, no? Escolta, és un senyal, ens estan dient que això no... Que per aquí no anàvem bé, no? I jo crec que, vaja, el que crec és que és amb l'atzar i que és un caos, no? Un caos que ens sembla que... El món és una cosa molt sòlida i molt estable i al final tot s'aguanta una mica amb pinces, no? I quan passa una cosa d'aquestes és quan ho veiem més. Però tinc la sensació que aquesta opció que no compartim ni tu ni jo va una mica més enllà dels creients.
Sí, sí, i estic totalment d'acord, Albert. És a dir, jo deia que tenia aquest component religiós, però és veritat que no m'estava referint estrictament a algú que cregui en una religió concreta, en un déu concret, en un dogma concret, però sí, hi ha aquest esperit, no? Hi ha aquest... el pensar que hi ha com... Que el per què és un per què molt, molt fàcil, i és que ens hem portat malament i, per tant, ens mereixíem amb un càstig i alguna entitat, algun ens... Sí, sí. Ha executat aquest càstig. Jo anava per aquí. Em sembla, jo puc entendre que et refugis en aquesta explicació, perquè a vegades a tots ens ha passat alguna vegada a la nostra vida, és a dir, hòstia, això per què ha passat? Sí, I és molt angoixant quan no ho saps ben bé per què ha passat.
Amb prou feina saps què passa, com per saber per què passa, no, diguem. I ara ens trobem això, que nosaltres som els primers desconcertats, o sigui, els primers desconcertats som els periodistes, perquè no només compartim el desconcert de tota la població, sinó que a sobre hem d'intentar explicar-lo d'alguna manera, no? I mira, avui fa una setmana que estem en aquesta situació per la qual no estàvem preparats, i parlo dels periodistes, ara parlo dels periodistes, parlo de la ràdio, de nosaltres mateixos, no? De fer que rutlli aquesta nova programació de RAC1, que, per exemple, en aquesta franja doncs, té aquest format triangular, no? Amb tu a l'estudi, amb la Maria Xinxó a casa seva, amb mi a casa meva, amb unes aplicacions que almenys jo desconeixia... I que n'estem aprenent sobre la marxa amb un nivell de tensió important compartit per tota la població. Jo ara pensava, l'altre dia fèiem aquest repàs de 2001, 2008, 2020, no? És a dir, sí. Torres Bessones, crisi econòmica i ara el coronavirus. Però si anem a la història més recent, és a dir, si ens situem a l'estiu de 2017, i parlo de... És a dir, encara no fa 3 anys, o sigui, una mica més de 2 anys i mig, tenim el 17 d'agost els atemptats de Barcelona. No? Una cosa que semblava bastant increïble que pogués passar això a les Rambles. Tenim l'1 d'octubre d'aquell 2017, amb tota la prèvia i tot el que va venir després, amb la presó mig govern, l'altre mig govern a l'exili, 4 mesos de judici, després la sentència, els incidents, és a dir, fa 5 mesos que Barcelona cremava per tot arreu.
És que sembla mentida. A més, m'agrada, ara t'estava escoltant, perquè tens aquesta capacitat, jo crec que els oients, després de tants anys ja d'Islàndia, ja ho saben, però tens aquesta capacitat d'ordenar cronològicament les nostres vides, diguéssim, i 5 mesos. És que si tu ara m'arribes a dir quan fa d'allò, la sensació és que va passar fa... És que fins i tot l'1 d'octubre ara sembla d'una altra era.
Imagina't. Però que totes aquestes coses sumades amb només 2 anys i mig tensionen molt el nostre gremi, evidentment, perquè el nostre gremi ha hagut de treballar, diguem, en unes condicions molt... Però tensionen molt tota la població. És a dir, hi ha gent que ha patit molt amb l'1 d'octubre, en un sentit o en un altre. Ha patit molt amb la presó, amb l'exili, moltes famílies, amb aquell judici tan llarg, amb la sentència, amb el que va venir després, amb els atemptats de Barcelona. No tiro més enrere, són 2 anys i mig. A més d'una generació, que també ho repassàvem l'altre dia, que jo crec que des de l'any 82, és a dir, un cop ha passat el cop d'estat, per dir alguna cosa, fins a l'any 2001, era d'una placidesa exceptuant ETA, És a dir, hi havia ETA. I ETA va actuar, i va actuar també molt a prop de casa nostra. Hi havia ETA, que era un factor molt important en aquell moment. Però si treus això, era tot d'una placiguesa comparat amb ara, no? Vull dir, era un rei que no estava qüestionat per enlloc, l'alcalde Maragall, el president Pujol, el president Núñez del Barça, la Barcelona preolímpica, en fi... O sigui, van ser com pràcticament 20 anys, que ja dic, torno a fer insistència amb l'excepció d'ETA, Hipercorbi, que en fi, va colpejar molt aquí, no? Però si ho compares amb els últims anys, dius, hòstia, això s'ha accelerat d'una manera tremenda.
Ha canviat el ritme radicalment. I ara que t'escoltava tinc una pregunta, clar, no la sabrem contestar, però tu creus que si ara parléssim amb el director i presentador d'Islàndia, França, a Itàlia, a Alemanya, a Bèlgica, a Noruega, et dirien, hòstia, sí, amb altres circumstàncies i amb els nostres problemes propis, també tenim la sensació que tot s'ha accelerat? O creus que és una cosa molt especial?
A França, per descomptat, els últims anys, no? A França, des de Charlie Hebdo, Nice, París, Bataclan... El cas de França és claríssim, diguem que també ha viscut una situació semblant, no? I amb el terrorisme islamista, no? Que també ha colpejat, sobretot, a França. Jo crec que és un dels països que n'ha sortit més perjudicat. Aquí a Catalunya tenim, evidentment, totes les tensions derivades del procés de l'1 d'octubre i de tot el que ha vingut després, no? Però Déu-n'hi-do, i això, que és una tensió que es va afegint a una altra, no? Vull dir que... I que quan creus que ja ha passat tot, encara pot passar alguna altra cosa, i aquí estem, intentant com a mínim compartir-ho, ja que no trobem explicacions, com a mínim compartir-ho amb els oients.
I ho haurem de continuar fent durant uns quants dies, i jo crec que és important anar-ho recordant, no vull fer-me pesat, però haurem de tenir una mica de paciència, perquè o ens hi posem de debò, o encara ho allargarem més.
Saps que em sembla que avui... a veure, la Maria Xinxó primer ens ha d'aclarir, a veure si tothom ho ha trobat tan fàcil o no, aquesta veu misteriosa que ha dit el Si són les 7, però després m'ha enviat una foto abans que m'ha deixat molt parat. Maria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
T'ha enviat una foto, ella, a tu.
Ella a mi, sí, al grup d'Islàndia.
Al grup d'Islàndia,
sí.
Sí, té explicació, però... Hosti, però, si de misteri. Cas resolem primer la veu misteriosa, no?
Ja us agrada deixar-nos així, ja.
A veure, tothom ho ha trobat tan fàcil com el Pou?
Doncs t'he de dir que molt fàcil ho han trobat, perquè crec que no havíem rebut mai tantes respostes correctes com avui. Ha sigut una passada, perquè la majoria... I faré de Marc Ferragut, que sempre fa tants percents. Doncs el 98,02% dels oients l'han encertat. Ja us ho dic
el
ara.
Quin?
Ara. 98,02.
Veus?
O sigui, que el Marc també va...
Soc l'oient tipus.
Sí, sí. Jo soc el 1,98%.
A veure, el tornem a recordar, a veure com sonava aquesta veu misteriosa d'avui.
Si són les 7, això és Islàndia.
Hi ha gent, però, que també ens ha dit si era el Màgic Andreu, el Puyal, el Xavier Bonastre...
El Puyal.
O fins i tot el Capitán Siam.
Això és culpa teva, el Puyal.
Perquè he dit lo del referent.
Exacte, bé, deuen haver pensat... Qui pot ser el, qui clar, pot clar, ser clar, el clar, referent?
Tens raó. Tens raó, que potser aquí he despistat. Perdoneu.
Doncs no és el Puyal, i ell mateix en respon.
És en Picó qui us ha dit el Si són les 7. Hola a tots, com esteu? Jo a casa, però treballant telemàticament, ja ho veieu. De fet, l'empresa Taico Meteorologia, tots els treballadors, estem treballant des de casa de cadascú. De fet, us haig de dir també que la sala de casa s'ha convertit en un plató, perquè hem de gravar els vídeos amb les prediccions meteorològiques pels clients, però res, un s'adapta. Així, doncs, què hi farem? Per cert, la setmana vinent serà força freda, ja us avisem, i els vostres companys de RAC1 ho anunciaran. A partir de dimarts ens haurem d'abrigar de valent. Res, a quedar-se a caseta, llegint un bon llibre, mirant pel·lícules com La tempesta perfecta o El dia de demà, i apa, qui dia passa, any empeny, això diuen. Vinga, una salutació a tothom.
És en Picó qui ens ho ha dit. Sí, senyor.
Que bé el fred, això sí que ens ho ha dit d'ell, Avui que, a més, havia arribat, no?, ha arribat la primavera, que això sí, és imperturbable, el coronavirus, el temps, ell va passant d'estació, passi el que passi amb el coronavirus, i hem pensat que era una bona idea que fos un home del temps, no?, que ens fes el Si són les 7. La més ràpida en reconèixer i en dir tot el nom del fet Rodríguez Picó ha sigut la Maria Isabel Sala Mañosa al correu, i per tant ella s'emporta aquest val de 60 euros per gastar a la sirena.
7 i 19 minuts, tinc al telèfon una persona que saludarem de seguida, però abans, aclarim, no deixem més el Joan Maria, veiem què passa amb aquesta foto que ens has enviat avui, Maria, al grup d'Islàndia.
Us he enviat una fotografia, i és que avui estic fent el programa d'una manera que no l'havia fet encara fins ara.
Ai.
Que és que
Ai.
Vaig... No, no. Que vaig mudada, m'he mudat, perquè després del programa he quedat per sopar amb amics, d'aquesta manera que fem en videoconferència, i hem dit, va, ja que estem tots els dies amb roba d'estar per casa o poder més menys arreglats, no? Doncs avui, per què no ens mudem? I això és el que he fet, i llavors jo porto les sabates de taló més alt que tinc, perquè com que no me les puc posar pel carrer, perquè no camines dues passes i ja te les has de treure, doncs mira, per aquí a casa encara ho manego prou bé, i m'he pintat els llavis de vermell i porto un vestit de cuir, o sigui que tot en ordre.
Sí, quedar per sopar en videoconferència, això d'internet, jo tinc la sensació que petarà, un dia, o sigui, ho estem esprement d'una manera aquesta setmana, perquè clar, això, no, això algú creu que aguantarà gaire?
Jo hi confio, no tindrem un problema.
Què vols dir?
Home, no ho sé, vull dir que clar, ho estem esprement, o sigui, a quines xifres s'ha disparat, no en tinc ni idea, però com es deu haver disparat el consum d'internet, el tràfic de dades a nivell mundial.
Però ahir parlàvem amb el conseller i han arribat a un acord amb les operadores perquè obrin una mica més l'aixeta... jo crec que ens en sortirem, per aquí no hem de patir, crec.
Bé, després el Jordi Celles, avui li hem demanat que passés per la Universitat Oberta d'Islàndia, la UOI, i ens expliqui això, com arriba internet a tot el món. És a dir, avui la classe serà interessant per intentar entendre com arriba internet a tot el món. És a dir, hi ha cables? I si hi ha cables, per on passen? O va tot per l'aire? Com funciona internet? Com és que aquests dies, estiguem on estiguem, podem aprofitar-nos d'això? Perquè, clar, evidentment, un confinament l'any 2020 no hauria sigut el mateix que l'any 88, per dir-ne una altra, amb la que les tecnologies haurien estat molt, molt diferents. Maria, avui també em deies una cosa, que és que tens problemes per dormir.
Sí, les dues últimes nits, sobretot, primer que em costa molt adormir-me. Segurament també faig allò que no s'ha de fer, que és estar amb el mòbil fins a l'últim moment, no?, contestant els missatges, perquè és veritat que aquests dies a les xarxes hi ha molt més moviment i no tinc temps de contestar a tothom al llarg del dia. Llavors, abans d'anar a dormir, pam, 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 acabo d'actualitzar-ho tot, diguem. I llavors no hi ha manera, tanco el llum, em costa molt adormir-me, i un cop m'he dormit, que això és el que em fa més ràbia de tot, em desperto dues, tres vegades. I és que és impossible deixar la ment en blanc. Ho intento, però no ho aconsegueixo. A més, sempre acabes pensant en el monotema, no? En què passarà, en si n'hi haurà per molt, en les conseqüències, doncs, per la salut que tindrà, per el sistema sanitari, etcètera, etcètera, i sobretot també econòmiques, per tots plegats, no? I clar, és una sensació bastant angoixant, perquè després em aixeco al matí, que m'aixeco sempre a la mateixa hora aquests dies per seguir les rutines, i tinc son, coi.
Clar, jo li anava a demanar al doctor Estivill per què passa això, però crec que en la teva resposta ja hi ha la seva. Doctor Estivill, bona tarda.
Hola, bona tarda. Molt de gust estar amb vosaltres.
I nosaltres amb tu. Després ens expliques a veure com va el teu confinament, però el que li passa a la Maria i el que li passa a molta gent aquests dies, per què més gent que mai dorm malament?
Bé, començo pel segon, El que noto faltar són els gols del Pou, Això
Home,
sí que ho noto.
Gràcies,
ho noto molt, però moltíssim.
Ara m'emocionaré. Gràcies.
Diu, és que és molt important els teus gols.
Gràcies. Moltes gràcies.
Quasi igual que el Picó, o sigui, són dos referents de la meva vida. No riguis, Maria, que si no... bueno, si rius dormiràs millor. És veritat, t'has explicat molt bé, Maria. Hem comentat moltes vegades que el fet de dormir-nos va precedir d'un estat de relaxació del nostre cervell, és a dir, el cervell durant el dia està acumulant informació, pensa, actua, pren decisions, i aleshores, per poder dormir, el que hem de fer és desconnectar aquest cervell. Això avui en dia és impossible, i més amb el que estem patint. Està clar que hem d'aplicar unes rutines, que ara les comentarem, però bé, el que m'agradaria dir a Maria és que ets molt normal, no ets gens original. No ets gens original, Maria, això li passa a tothom. O sigui,
clar,
que...
Doctor, aquí hi ha dues coses, diguem, no? Una és la incertesa, no? Què passarà, què no passarà, això és un factor molt important.
Correcte.
I l'altre també és això que deia la Maria, no? Que estic connectada fins a l'últim moment. L'altre dia et sentia proposar també una dieta informativa. En què consistiria això de la dieta informativa?
Clar. Fixa't, vosaltres feu la feina de forma magnífica, procureu ser acurats amb la informació, però l'accés d'aquesta informació el que fa és preocupar la gent de forma bé, no patològica, però sí creant ansietat. Jo recomano no que no us escolti, sinó que triï perfectament qui pot escoltar. Tu saps ben bé, Albert, i tu, Pou, i tu, Maria, que realment hi ha gent que informa i hi ha gent que alarma. Per tant, doncs, hem de triar el tipus d'informació i fer una selecció. Jo, per exemple, no sé, ara faré propaganda, però és que a les 9 de la nit miro els plats bruts, o sigui, és una, una decisió personal que, perquè abans ja m'he informat. No, tens tota la raó. És a dir, hem d'intentar, igual com hem explicat que hem de posar rutines a la nostra vida o seguir les rutines que tenim a la nostra vida, és a dir, despertar-nos a la mateixa hora, procurar fer-ho amb llum natural, això si vols després ho parlem, fer una mica d'exercici, treballar, és a dir, les mateixes rutines per poder arribar al moment d'anar a dormir, havent fet precisament el que hem dit moltíssimes vegades, que és que el son no ve de cop, el son s'ha de preparar, i més ara, necessitem un parell d'hores de desconnexió del nostre cervell, i en aquestes dues hores no podem mirar els mòbils, no hem de fer cap feina relacionada amb el nostre treball habitual, i evidentment és l'única manera que evitarem dormir-nos. Tot i així, tindrem problemes. La gent es desperta a mitjanit, li costa dormir, somia molt, i després, si voleu, comentem les diferents situacions socials, perquè no és el mateix una família que té tres nens i viu amb l'avi en un pis de 70 metres quadrats, que n'hi ha molts, moltíssims a Barcelona, a un senyor que viu a Sant Cugat i té una casa, diguem-ne, diferent. Us heu quedat muts, esteu a dormir.
No, sí, però perquè en quin sentit ho diu això, doctor?
En el sentit de que és molt més difícil, les dificultats per poder portar una vida rutinària, portar uns hàbits, intentar desconnectar abans d'anar a dormir, és molt més fàcil una persona que potser viu sola, amb un entorn doncs més favorable, que no pas pobra una gent que viu en un pis, doncs a un principal, amb una família de tres nens, un avi, pare i mare, que és molt més difícil de complir totes aquestes condicions.
Escolta, dins de la dieta, doctor, això que deies de plats bruts,
sí.
Recomana'ns alguna cosa per dir que estem molt pendents de coronavirus, tots fem programacions especials sobre el tema, amb acostaments diferents, amb tons diferents, intentant calmar, intentant informar al màxim de bé, intentant ser acurats, però quan volem anar a un altre lloc, què podem fer, per exemple?
És que és molt important això que expliques, és a dir, hi ha molts professionals que intenten fer bé les coses, però esclar, si hem d'escoltar a tots els professionals que intenten fer bé les coses, estarem tot el dia enganxats a la ràdio, és a dir, començarem al matí i no acabarem fins a les 12 de la nit. Per tant, hem de triar, jo crec que hem de triar simplement segons les preferències de cadascú, doncs hi ha gent que escoltarà l'Islàndia i en tindrà prou per saber el que està passant, hi ha gent que necessitarà un altre tipus d'informació, però hem de tallar, hem de tallar. Perquè en els adults ens passa això, és a dir, aquest excés d'informació fa que després a la nit ens costi desconnectar. Però és que no penseu en els nanos, i no penseu en nens de 5, 6, 7 anys que a casa viuen aquesta situació. Veuen que els pares miren o bé contínuament la televisió, o escolten contínuament la ràdio, o fan les dues coses, i aleshores veuen informacions que no entenen, veuen la gent amb mascaretes pel carrer, un nen de 5 anys no entén per què una persona va amb mascaretes pel carrer, és a dir, que és complicat, ja que aprendre a gestionar aquesta situació.
Doctor, què estàs fent? Perquè clar, tens la consulta tancada i vaig veure, de fet vaig rebre un missatge que deies que si algú tenia consultes per WhatsApp la resoldríeu.
Sí, aquest és un deure que jo crec que és de compromís i ho vam decidir tota la gent de la nostra unitat el primer dia de que ens van suggerir des del punt de vista mèdic el confinament. Es pot perfectament atendre a les persones que tinguin algun problema de son relacionat o bé a la gent que té coneguts amb infectats o a gent que tingui o que ells mateixos tinguin el problema o que simplement no dormin bé perquè estan angoixats per aquesta situació. Tenim un telèfon que la gent pot deixar els seus missatges de veu i els contestem. Sí que és cert que nosaltres tenim tres llocs, tenim la unitat de son, un d'ells és un hospital gran, que és l'Hospital General de Catalunya. Allà mantenim oberta la nostra atenció precisament per fer algunes de les proves que necessiten els metges de la UCI. Parlo d'electroencefalogrames, de son, és a dir, proves molt concretes, però el que és més important és que la gent que té algun dubte, que té algun problema, que pot dormir malament, simplement, doncs una Maria, et deia abans Maria, que no era gens original, però com tu hi ha moltíssima gent que pot trucar-nos perfectament i si vols podem dir el telèfon perquè tothom el coneixi i poder-te ajudar.
Doncs digues.
Val, és el 680-50-69-57.
Si vols 680-50-69-57.
Correcte. Que deixin un missatge de veu i nosaltres el contestarem també un missatge de veu, un metge de la nostra unitat. I sobretot també que poden trucar tant des de nanos petits, és a dir, per problemes de nens petits. Hi ha nens petits que a la mitjanit es desperten somiant i cridant i no saben per què els hi passa. Els adults s'espanten, gent gran, per exemple, també que té problemes per si els hi passa alguna cosa, tot això. Sabeu què fa? El problema més important d'això a vegades és que la gent que viu amb avis o que té els avis a la vora i potser els pot anar a veure o els hi porta el menjar, els avis tenen moltes medicacions a casa acumulades, sabeu? O sigui, guarden sempre aquell Valium i aquell Diazepam i aquella cosa. I clar, és molt fàcil dir-los, va, pren-te això, que veuràs que dormiràs millor. I l'automedicació és terrible en aquests dies. Hi ha un augment claríssim del consum de fàrmacs de forma autoadministrada. I això no és aconsellable. De fet, els CAPs estan oberts per atendre aquesta gent.
Doctor Estivill, una abraçada. Que vagi molt bé.
És un plaer estar amb vosaltres i si vosaltres mateixos necessiteu alguna cosa, que espero que mai ho necessiteu de veritat, estaré al vostre costat.
No ho descarto.
Gràcies, doctor.
Un petó a tots.
Adéu.
Passen 2 minuts de 8:15. També ens està escoltant. Abans ens plantejàvem això d'internet i tinc el professor Selles, que avui t'hem de dir així. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Tercer professor convidat de la Universitat Oberta de Catalunya, avui per explicar-nos exactament què, perquè he de fer una pausa de publicitat, però situa la gent amb aquests 10 minuts de masterclass que tindràs, què explicaràs?
Doncs mira, aquests dies estem sentint molt això que la xarxa està al límit, no? Que estem mirant tant els Instagram Live i tant de Netflix que la xarxa de dades mundial farà un pet. Veieu que tinc un nivell de professor molt elevat, eh? El meu vocabulari és molt
universitari. Tu seràs el profe enrotllat, ja ho veig, això.
Aleshores, dit això, avui descobrirem com funciona aquesta xarxa de debò. Per on viatgen les dades aquestes que diem que estan a punt d'esclatar arreu del món, les dades d'internet?
Doncs agafeu paper i llapis, iPad, en fi, el sistema que vulgueu, que d'aquí un minut comença la classe del professor Selles a la Universitat Oberta d'Islàndia.
De Des de La Sirena et demanem la teva col·laboració per oferir-te el millor servei i les millors condicions de seguretat per tots.
Vine a comprar sol o sola. Respecta l'aforament de 5 persones i la distància de seguretat d'un metre a les cues. I utilitza els guants que et facilitem a l'entrada per fer la compra a la botiga.
Fes equip amb nosaltres. Junts ho aconseguirem. La Sirena.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
The Hero creu en la igualtat de condicions per tots els inversors. Amb oportunitats d'inversió a nivell mundial amb tarifes increïblement baixes. Mitjançant una plataforma premiada. Senzill i segur. The Hero. Premiat com a millor broker per accions 2019 per la comunitat financera Rankia. Obri un compte gratis a TheHero.es. Tingui en compte que invertir comporta risc de pèrdues.
RAC 1.
Passen 5 minuts de 8:15 de la tarda. Continuem en directe a la sintonia de RAC1, aquest programa especial que hem començat a les 7 i que acabarem a les 11, aquesta primera hora i mitja, amb l'esperit Islàndia. Ja sabeu que des del dilluns el rector de la Universitat Oberta d'Islàndia va decidir impartir uns cursos de manera gratuïta a tots els que esteu en confinament. És una iniciativa d'un tio que té aquest esperit solidari. Avui és el torn del professor Jordi Selles, que ens parlarà d'internet amb aquest to que té ell, que pot dir, per exemple, internet farà un pet i continua tenint la credibilitat d'un expert en la matèria. Professor, els propers 10 minuts són tot seus. Que sàpiga que hi haurà moments on els alumnes aixecaran la mà i faran preguntes.
M'encanta, m'agrada molt, com deia la Maria, allò que els alumnes intervinguin. Aixequem la mà i escolta'm, fantàstic. Perquè, clar, hem sentit molt aquests dies això de les dades que s'estan consumint a nivell mundial estan assolint el límit de la capacitat de la xarxa. Però, clar, de quina xarxa estem parlant i quines dades? De fet, s'estan batent tots els rècords perquè aquestes dades estan controlades al capdavall per empreses que són les que gestionen aquest trànsit de dades, com pot ser, doncs, les empreses que gestionen l'aigua o les empreses que gestionen el gas. En aquest cas, en lloc de gestionar un producte físic, no?, com seria aigua o gas, doncs el que gestionen són cables pels quals circulen els nostres WhatsApps, aquests que ens enviem, aquestes imatges tan necessàries que ens enviem i que ens reenviem per milers a totes les nostres llistes i que llavors es descarreguen. I aquests vídeos que ocupen 10 megas i que ens enviem al grup per baixar-nos. L'empresa d'infraestructures de dades més important del món, que es va crear a Alemanya als anys 90, que es diu D6, va batre el rècord mundial de dades per segon al llarg d'aquesta setmana. Van ser 9,1 terabits per segon. Terabits per segon serien com 9.000 gigas per segon. Imagineu-vos un giga, més o menys sabeu el que podria ser, doncs 9.000 per segon. Per tant, és una quantitat brutal de dades que estan circulant. Per què? Doncs perquè estem fent servir més que mai els serveis de missatgeria, estem fent servir també més que mai el teletreball, lògicament, però també el vídeo en streaming, Netflix i companyia. Aquests dies funcionen pràcticament, doncs, durant tot el dia. Els videojocs, fa 4 dies sortia la notícia que a Itàlia han tingut puntes de jugadors de Fortnite que han hagut de baixar la seva velocitat perquè la gent està jugant sobretot a videojocs, i els videojocs d'avui bàsicament és el mateix que dir videojocs en línia, i tot això el que fa és consumir una quantitat de dades brutal. La xarxa planetària, per tant, es posa a prova aquests dies i moltes de les nostres eines crítiques depenen d'aquesta xarxa, no només per poder jugar o per veure la sèrie que volem veure, o fins i tot ara mateix per estar connectats com estem connectats, o estem fent a través d'una xarxa de dades, sinó moltes, diguem-ne, de les eines que es fan servir també en l'àmbit sanitari o en l'àmbit de la seguretat passen per aquesta xarxa. Aleshores, la pregunta que ens pot venir al cap és: i com funciona, per on arriba, no? Perquè molt sovint nosaltres ens imaginem que les dades venen de l'aire, no? Perquè doncs el wifi no el veiem, sabem que hi és, creiem que hi és, no? Però no ho sabem, no l'hem vist mai, no? Unes zones de wifi o les zones de 4G amb les quals arriben el nostre telèfon mòbil. Doncs mireu, el 99%, i dic el 99%, i pot ser un 98 o un 97, però dic per dir molt, de les dades que transiten pel món ho fan a través de cables que estan a sota el mar. Què us sembla, això?
Jo no ho hauria dit, això.
No.
Si m'haguessis fet apostar, no
però
hauria apostat
això. Però com?
O sigui,
hi ha gent que es fot a sota el mar per endollar l'internet?
Exacte, o sigui, el que sorprèn, perquè moltes vegades ens imaginem que ens imaginem satèl·lits, no? O sigui, ens imaginem, escolta'm, això és que per l'aire ens arriba una... No? I el wifi, i el 4G, i el telèfon mòbil, i... No. O sigui, la xarxa internet, tal com la coneixem, aquesta cosa tan etèria que de tot, no? Pots estar a qualsevol lloc del món i fer conferències o videoconferències amb qualsevol persona arreu del planeta, necessita de cables connectats. Vull dir que el planeta Terra està literalment connectat a través de cables que creuen tots els oceans del planeta. Hi ha una pàgina web que es diu submarinecablemap.com, que la publicarem ara, si voleu, a Twitter, perquè hi podeu entrar, i al·lucinareu, perquè veureu exactament com i per on passen tots aquests cables que estan connectant tot el planeta Terra i a través dels quals passa
això,
aquest 99% de les dades.
Professor, sí, perdona, tant. Aquí a darrere. Això vol dir que hi ha vaixells espacials? O sigui que... instal·len aquests cables.
Clar. O sigui, és una feina que és cara, lògicament, ja us ho podeu imaginar, i és una feina molt complicada, perquè és una feina que la fan vaixells especials que van deixant anar, sabeu allò d'anar deixant anar corda? Doncs van deixant anar corda, però és com qui diu, no, escolti'm, passin tot el Mediterrani sencer d'una punta a l'altra amb una corda. Sí? Doncs això és realment el que passa. O sigui, no és que sigui una qüestió de fer una metàfora. No és metafòric. És una xarxa física de cables que passa per sota aigua. Que, de fet, arriba en alguns punts a una profunditat més alta que l'alçada equivalent a l'Everest, o sigui, 8.000 metres cap avall. O sigui, imagineu-vos la quantitat de cable que fa falta per connectar el planeta sencer. És una infraestructura que, de fet, és la millor que s'ha aconseguit fer fins avui. O sigui, és la millor que ha aconseguit fer la humanitat fins avui per connectar-nos.
Tinc una pregunta. Aquí, a la primera fila. Soc l'ampollona avui.
M'agrada la gent que seu a primera fila i que pren apunts. Molt bé, gràcies, Maria.
Els talons d'agulla.
És que és divendres. A veure, dius això, no? Que clar, és car fer aquesta infraestructura, però entenc que a més deu requerir un manteniment. És a dir, encara deu ser més difícil això.
Clar, o sigui, per exemple, imagineu-vos un cable físic que passa per sota del mar arreu del planeta i que connecta doncs, l'oceà Pacífic, l'Atlàntic, l'Índic, tots, el Mediterrani, el nostre mar, estan tots connectats per cables. Què hi ha sota el mar? Doncs bàsicament pot haver-hi moviments de terra, no? Pot haver-hi terratrèmols submarins que generin problemes, àncores de vaixells en zones menys profundes o artilugis de pesca de profunditat que els poden trencar, o una cosa molt curiosa, als mars on hi ha taurons, els taurons tenen una debilitat, diguem-ne, curiosa, i que els experts no estan exactament d'acord encara amb per què, en una sola teoria, per què roseguen els cables de fibra òptica que hi ha a sota el mar. Però els taurons són realment un problema molt seriós per aquests cables.
Doncs espero, pel bé de la humanitat, que aquests dies els taurons estiguin quiets, que no facin com els senglars de la Diagonal, i que, per favor, no roseguin els cables que hi ha sota l'aigua. Però per què? O sigui, tu tens resposta a per què passen per sota l'aigua, Jordi?
Sí, o sigui, de fet és el més estable que hi ha. O sigui, realment a sota el mar hi passen ben poques coses, eh? O sigui, realment és molt més estable poder tenir cables a milers de metres de profunditat on no hi ha res i no hi passa absolutament res i, per tant, és un entorn molt estable de comunicació que no passar-los per damunt on hi pot haver tota mena, és igual, animals, diguem-ne, objectes, persones que els alterin. De fet, això dels cables no és nou. O sigui, des del primer cable submarí, fixeu-vos, el primer cable submarí es va posar l'any 1854. O sigui, era un cable telegràfic, repeteixo la data, 1854. O sigui, era un cable telegràfic que anava entre Newfoundland, als Estats Units, i Irlanda. Era un cable de telègraf. Com a context, Lincoln encara no era president de la Casa Blanca, era candidat. Brutal. El canal de Suez encara s'havia de començar i aquí estaven fent la Segona Guerra Carlina.
Imagina't. Perdó, perdó, professor, un moment.
Sí, sí,
aquí, l'extracomunitari.
Ocupa plaça.
Una cosa, però ara jo perdona que ho baixi una mica, però sí, això com va? O sigui, hi ha un senyor que surt de la platja de l'origen del cable amb un vaixell i va tirant cable fins a arribar a l'altra punta del... És a dir, com no, m'explico? És a dir, com ho fa? Hi ha algú que ha d'anar... Exactament... Hi ha submarinistes que han d'anar baix? O sigui, com ho fa això? El del segle XIX, com ho feia?
És exactament així, Pou. O sigui, agafen un barco, surten d'Irlanda i van deixant cable. I cable. I quan se'ls acaba
aquest tros de
cable,
n'hi
adjunten
no?
un altre i continuen cable. Fins que arriba sota el mar i a partir d'aquí hi ha illes al mig on treuen un tros de cable i fan com punts, com el que es diuen nodes, que són punts de control, punts d'enllaç a mig camí on pots controlar que allò continuï funcionant correctament. Però literalment és això. O sigui, penseu que això, la major part, el 99% de les nostres dades viatgen en aquests cables. I clar, són cables molt, diguem-ne...
Professor, sí, és que com que és una classe oberta, no només els alumnes som nosaltres, sinó també els oients, hi ha un oient, l'Antoni Colomer, que a Twitter ens diu que màquines per fabricar aquests cables, diu textualment, es dissenyen i fabriquen a Catalunya.
Oh. Sí. Sí, sí, de fet, aquests cables bàsicament el que tenen és fibra òptica i llavors tenen tota una sèrie de recobriments per fer-los més durs, no?, davant de qualsevol problema, el tauró de torn, que està passant per allà i té ganes de menjar-se'l. És una tecnologia que, evidentment, va començar siguent cables de coure, no?, que era per on passava doncs, el telègraf o els primers telèfons, i que han evolucionat ara a la fibra òptica. Imagineu-vos quin poder té el que controla aquest cable. O sigui, la majoria, les grans empreses mundials fins fa relativament poc eren nord-americanes. De fet, l'Edward Snowden, una de les descobertes que va fer quan va fer tot aquell, no?, tot aquella, diguem-ne, aquella obertura de documents de la NSA, on ell havia treballat als Estats Units, és que els Estats Units espien les informacions que passen a través de la majoria de cables que estan fets per empreses nord-americanes, sense que les pròpies empreses ho sàpiguen. O fins i tot terroristes. L'any 2013, a Alexandria, Egipte, van detenir a tres senyors que sortien vestits de submarinistes, saps com els de les Illes Medes que surten xinutxano, que han anat a veure peixos, doncs sortien i acabaven de tallar, alerta, 2013, havien tallat un cable que es diu Southeast Asia Middle East West Europe 4, que és el cable que connecta tres continents. I l'havien tallat.
Mort. Però llavors una cosa, quan, sí. És a dir, això s'ha d'anar recablejant periòdicament? És a dir, sí. A mesura que creix la demanda, a mesura que passes del 3G, el 4G, el 5G, tot això... val, molt bé, tot aquell cable que vam tirar que va passar per tots els oceans ja no val i n'hem de tirar un altre?
Sí, de fet, el 5G seria una tecnologia de mobilitat que seria diferent, aquesta sí que seria terrestre, però en canvi la connexió de cable, la cable de fibra òptica aquesta que tenim ara, es considera aquestes grans empreses que gasten centenars de milions d'euros en cada cable que han de passar, que els duren uns 25 anys, més o menys. O sigui, si no li passa res, aquest cable et durarà 25 anys. Per tant, mentre n'estàs passant un, ja has d'estar passant el següent que substituirà al cap d'uns anys aquest cable que acabes de posar. Si es trenquen, imagineu-vos què pot passar, perquè clar, és fibra òptica, no la pots arreglar, allò de dir, escolta'm, que baixi un bus allà baix, no?, que baixi un submarinista i l'arregli. Has d'agafar uns barcos especials, uns vaixells que treuen el cable i des de dalt s'ha d'arreglar, s'ha de tornar a enganxar i tornar a baixar a baix el tros que s'ha arreglat. Per tant, fixeu-vos de quina tecnologia estem parlant. O sigui, a mi el que em sorprèn d'això és que una tecnologia molt física. Ens imaginem que internet no pesa i que el núvol és una... No? Que diuen allò de quina olor fan els núvols, no? Doncs el núvol, les dades al núvol, internet, el món de les dades que flueixen per tot arreu. I en realitat estem parlant que el núvol són grans magatzems plens d'ordinadors funcionant 24 hores al dia i gastant una quantitat d'energia brutal, per una banda, i que la xarxa realment és una xarxa, o sigui, és física, no? És una xarxa que connecta el planeta de forma física. Què us sembla?
Companys d'aula, no us supera una mica el tema? A mi em supera,
Em supera, però amb meravella, sí, al mateix temps,
Perquè, mira, un oient, el Joan, ens diu que quan fan el manteniment d'aquests cables, que hi ha biòlegs que examinen els cables que pugen, diguem, a dalt, no?, per buscar espècies desconegudes, perquè els animals s'enganxen a aquests cables, no només els taurons, no, que els roseguen, hi ha altres animalons que s'hi enganxen i que són una gran font d'informació, perquè en aquelles fondàries, clar, és molt difícil arribar-hi, i llavors aprofiten el que surt dels cables per examinar.
Un dels més profuns que està ja posta, això, a més de 8.000 metres sota el mar. O sigui, 8.000 metres sota el mar és una absoluta animalada. En tot aquest entorn de cables, sempre hi ha, doncs, el llest de la classe, que en els darrers anys és l'Elon Musk, no? Aquesta persona que no sabem si es cau bé o malament i que en teoria va venir a Empúries, no? En un casament amb el seu germà o una cosa així. Sabeu qui vull dir, eh? El de Tesla.
Sí, sí, sí.
Diguem-ne, el CEO, no l'inventor, eh? Però un dels responsables durant els darrers anys de Tesla, de la marca aquesta de cotxes.
Es va casar a les ruïnes, es va casar allà a les ruïnes d'Empúries.
Exacte, no? No sé si era ell o el seu germà, però sé que hi va haver un embolic a les ruïnes d'Empúries. Doncs la qüestió, aquest senyor té una empresa que es diu SpaceX, que el que fa, doncs, és, doncs, fer projectes espacials, i el que ha fet ha estat dir, doncs, molt bé, anem a substituir aquesta xarxa de cables que passa tancada, que passa per sota el mar, i ho anem a fer amb satèl·lits. I el tio ha muntat un projecte que durant els pròxims anys pretén llançar més de, alerta, 12.000 satèl·lits en una òrbita baixa, una òrbita d'uns 550 quilòmetres d'alçada i 90 quilòmetres de separació entre ells. Saps aquesta separació social nostra de metre i mig? Doncs els satèl·lits es separen 90 quilòmetres entre ells, i llavors aquests 12.000 satèl·lits no pararan de girar al voltant del planeta donant internet, aquesta sí, a través de satèl·lit, des de l'espai.
Mira, professor Selles, tinc un missatge, un WhatsApp de Fel Feixedes, que també està assistint a la classe virtualment. Diu, boníssim professor, boníssima classe, però jo no vindré pas a examen. No es podrà presentar examen. Escolta, professor, com que ha anat molt bé, veig que ha triomfat molt això entre tots els alumnes.
Ho celebro. Sí, us he vist molt queda, atents, eh? M'agrada això.
Quedes contractat, professor Selles, per una segona part de tu mateix, pensa una segona part d'això, i la setmana que ve fem la segona classe d'això, perquè, escolta'm, em sembla que és espectacular aquest món que ens has obert avui en aquesta classe. Et sembla bé?
Ho celebro, l'examen serà tipus test.
Molt bé. No te'n vagis, que podràs sentir alguns oients d'Islàndia que estan completant durant tota aquesta setmana la frase, el dia que tot això s'acabi.
A Islàndia, sóc el Quim de Barcelona, i el dia que tot s'acabi tinc clar que aniré al barri de Sant Antoni de Barcelona, en un bar típic d'allà, a prendre dues tapes, que una seria la pota de pop i l'altra el salmó marinat. I després, com a postre, què millor que anar també a una orxateria del mateix barri de Sant Antoni a prendre la primera orxata de la temporada. Res, que només pensar ja salivo.
Hola, Islàndia, sóc la Virgínia. Quan tot això acabi, tornar a remar al mar amb el llaüt, amb les meves companyes, o pel port, remar, quan tot això acabi, que acabarà.
Bona tarda, islandesos, com esteu? Jo sóc el Jordi Campoy, de Sabadell, i penso que el dia que tot això s'acabi hauré après com en sóc de petit, com en som de vulnerables, i sobretot hauré après a no dir mai més la frase "això no passarà mai". Una abraçada a tots, feliç confinament i fins ben aviat.
Soc la Fina, des de Sants, Barcelona, i estic a casa. I el primer que faré quan surti, a part de donar-li petons al primer que vegi i a les meves filles i a la meva família, me n'aniré a la perruqueria. Porto uns pelos que fan por. Ànims, endavant.
Ja en som dos.
Deixeu-me seguir convidant els oients que ens enviïn això, notes de veu curtes, això de màxim mig minutet, al 669-700-300, i completeu aquesta frase, el dia que tot això s'acabi. Ja sabeu que de moment la meva preferida és el dia que tot això s'acabi, no s'haurà acabat, que ens va dir el Xavi, però n'hi han més. Per exemple, la Montse diu que el dia que tot això s'acabi no donarem a l'abast. Un altre missatge, el dia que tot això s'acabi, molt sexe i molta sèpia a la planxa, el xiringuito M15 de la platja llarga de Tarragona. No especifica si el sexe i la sèpia han d'anar junts. Un clàssic, la Núria diu, donaré abraçades i petons a tots i totes les persones que estimo. I un altre usuari d'Instagram, que es diu Balaixple, diu que el dia que tot això s'acabi, no m'ho creuré.
Queden 7 minuts per arribar a les 8 del vespre. Això vol dir que s'acosta al balcó de la Xinxó la retransmissió de l'aplaudiment. Hem de fer una pausa, no, Joan Maria?
Sí, hem de fer una pausa i ens posem al dia i balcó, no?
Balcó, balcó. Avui balcó, farem balcó. Doble balcó.
Doble
avui
balcó?
Tenim sorpresa. Doble balcó. Sí, sí.
Des de La Sirena et demanem la teva col·laboració per oferir-te el millor servei i les millors condicions de seguretat per tots.
Fes un consum responsable. No compris més del que necessites. Adapta la compra als nous horaris i fes-la esglaonadament. Tot l'equip de La Sirena treballa intensament per garantir el subministrament dels nostres centres.
Junts ho aconseguirem. La Sirena. Recorda les següents mesures de prevenció per evitar el contagi del coronavirus. Rentar-se les mans sovint. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb el colze en tossir o esternudar. Mantenir una distància prudencial amb altres persones d'almenys un metre i evitar compartir menjar i estris sense netejar-los degudament. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
DEGIRO creu en la igualtat de condicions per tots els inversors. Amb oportunitats d'inversió a nivell mundial amb tarifes increïblement baixes. Mitjançant una plataforma premiada. Senzill i segur. DEGIRO. Premiat com a millor broker per accions 2019 per la comunitat financera Rankia. Obri un compte gratis a DEGIRO.es. Tingui en compte que invertir comporta risc de pèrdues.
Ja arribarem a les 8 en punt. Aurora Rodríguez, bona nit.
Bona nit.
Atenció a Itàlia, perquè les xifres de morts continuen sent esfereïdores. 627 morts en un sol dia.
És la xifra més elevada fins ara. En l'últim dia hi ha hagut prop de 6.000 contagis, de manera que al país ja hi ha 47.000 persones amb coronavirus. La xifra de morts supera la barrera dels 4.000. La dada positiva és la de les altes, més de 5.000 persones des de l'inici de la crisi, gairebé 700 a les últimes 24 hores.
Els cossos de policia ja han posat 31.000 multes a tot l'estat per no complir el confinament.
A més, hi ha 350 detinguts per aquest motiu. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, adverteix que el cap de setmana s'extremaran els controls per evitar desplaçaments. Marlaska també dirigeix els Mossos des de dissabte passat. Anem a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, són moltes multes, ja les acaba d'explicar el ministre de l'Interior. 31.000 a tot l'estat. No ens faciliten les dades per territoris de moment. El ministre avisa que les sancions són per posar en risc la salut de les persones i aquesta és una conducta molt greu en la situació actual d'estat d'alarma.
Donde las conductas que se imputan a cada uno de los ciudadanos es haber violentado el artículo 7, es decir, haber transitado por la vía pública no concurriendo ninguna de las causas que lo justifica al amparo del artículo 7 y en ese sentido incumpliendo la norma y poniendo en riesgo la salud de todos nosotros, del conjunto de la ciudadanía, manifestando una conducta insolidaria.
Fernando Grande Marlaska acaba d'assegurar que el debat del confinament de Catalunya no té sentit, ha dit textualment, perquè Espanya ha assumit les mesures més dures de tota Europa i una de les més dures de tot el món per frenar el coronavirus. I, de fet, demana que des de Catalunya s'acabi amb aquest debat.
3 minuts i les 8. El coronavirus ha fet disparar els acomiadaments temporals a Catalunya.
Sí, atenció a la xifra. 152.000 persones en una setmana. En un sol dia, ahir, dijous, més de 8.000 empreses van presentar expedients de regulació temporal d'ocupació. Són les dades que ha donat el Departament de Treball. Aquests acomiadaments temporals faran augmentar la taxa de desocupació. Al febrer, Catalunya va tancar el mes amb prop de 400.000 persones a l'atur.
Aurora, 2 minuts i mig, arribarem a les 8 en punt. Abel Caral, hola.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Doncs bé, mira, pendent un dia més de si pareix algun ruixat al Pirineu, avui res, ahir encara n'hi va haver algun cap a la Vall d'Aran, avui no n'hi ha hagut cap, però sí que s'esperen algunes precipitacions al cap de setmana, sobretot diumenge. Demà a la tarda sí que serà més fàcil que a l'àrea pirinenca apareguin xàfecs, sobretot al Pirineu de les comarques de Lleida. Més tard cap al vespre, últimes hores del dia, també entre l'Alt Berguedà i la Cerdanya, cap al Ripollès, en un dia per un conjunt, en conjunt tranquil, i amb temperatures doncs semblants a les d'avui. Al migdia moltes temperatures es mouran entre els 16 i els 18-19 graus, ambient una mica fresc en alguns casos fins i tot, però en general doncs un migdia prou suau. Diumenge sí que les temperatures queden més frenades perquè aniran augmentant els núvols i el que dèiem, més precipitacions. Diumenge ja als vols del migdia, algunes primeres pluges a molts sectors de la costa i al llarg de la tarda de diumenge sí que les precipitacions s'aniran endinsant per terra endins, diguéssim, Catalunya endins i acabaran afectant força comarques. Què passarà amb les temperatures? Diumenge, amb més núvols i algunes precipitacions, doncs que es quedaran una mica més frenades que no pas avui o que no pas les que tindrem demà.
I a Islàndia?
A Islàndia, mira, es nota que ha arribat també la primavera, perquè a Reykjavik han tingut una mínima de 3 graus positius, ja està bé, portaven un parell de dies 24 hores sota zero, i s'han enfilat, atenció, fins als 4,8 graus. Han fregat els 5 graus avui positius.
Imagina't, festival.
A la capital d'Islàndia ha arribat la primavera a Reykjavik.
Xancletes i bermudes.
Xancletes i bermudes. Gràcies, Abel.
Que vagi bé.
Mira, per esperar a les 8, que queda un minut i mig, sentirem algunes veus més d'oients que completen la frase el dia que tot això s'acabi.
Hola, Islàndia, sóc la Núria, de Vic, i nosaltres, quan s'acabi això, celebrarem Sant Josep, Santa Fina, que és el sant de la mare i que per primera vegada en molts anys no l'hem celebrat. A la que puguem, a la que aixequin la veda, bueno, aquí una celebració i la crema que no falti perquè no ens la perdonen de cap de les maneres. Vingon, cuideu-vos molt.
Hola, Islàndia. Tinc una filla de 2 anys i mig i jo sóc mare soltera per elecció i justament aquest mes de març havia de ser un mes de filigranes perquè tinc els avis que són els que m'ajuden diàriament a Cuba. O sigui que el fet d'haver-nos quedat a casa per mi ha sigut fantàstic perquè he pogut estar per la meva filla sense haver de fer filigranes. Estic molt contenta de ser a casa i poder estar amb la meva filla i compartir molts moments amb ella. I el que farem quan acabi això serà agafar la bicicleta, la meva filla i jo, i anar amb bicicleta.
Hola, Islàndia. Soc Irma i soc de Cerdanyola. El dia que tot això s'acabi, sortiré a badar pel carrer. I passejar, i mirar, i badar. Properament ho farem.
Mira, quan això s'acabi, tinc unes ganes d'abraçar els meus fills i poder celebrar les bodes d'or que teníem que fer ara al maig. Moltes gràcies. Bona nit.
Hem sentit els senyals horaris de les 8 en punt mentre escoltàvem els oients. Això vol dir que de fons ja comencem a escoltar els primers aplaudiments que ens arriben des del balcó de la Xinxó.
I el sentim aquí mateix i a més avui amb una il·luminació especial que veig jo des d'aquí de casa, que és la font màgica de Montjuïc, que hi surten tots els làsers i la imatge és bonica a conjunt amb els aplaudiments, que us deixo sentir.
Clar, com deies ahir, se senten crits, aplaudiments i també soroll de cassoles, eh?
Sí, és el mateix, eh? Jo crec que va treure les cassoles i ara ja a partir d'ara surt amb les cassoles i ell aplaudeix d'aquesta manera. És l'únic, de moment, que ho fa. Tenim la parella, que avui han sigut els primers, la parella que tinc just davant de casa, que no s'ho perden cap dels dies, i avui també han sortit a aplaudir. I hi ha un missatge que ens envia la Marisol, que crec que té raó, que diu que a partir de dilluns el balcó de la Xinxó serà de dia i que ens veurem tots bastant millor les cares aplaudint, perquè clar, aquest dissabte passarem
aquest dissabte
una hora més a casa. Aquest dissabte canvien l'hora.
Sí, segur.
Segur.
Ah, no és segur? La setmana que ve, eh?
Ah, potser és la setmana que ve. Ah, jo... és veritat, bueno, és el 29.
Ara ho confirmem, però jo diria que deu ser la setmana que ve,
sí,
no?
Sí, és el 29. Sí.
Encara sí. Serà fosc. Haurem d'esperar una setmana més, sí. I a veure si duren o no duren encara aquests aplaudiments. Sentim-los perquè ara s'estan animant, eh?
Jo puc fer els calons.
Avui dèiem que hi havia doble balcó, que teníem una sorpresa, perquè ahir vam rebre un missatge d'un oient, de l'Anna, que ens deia que viu just davant de l'Hospital Clínic de Barcelona i que havia sigut molt emocionant ahir aquest aplaudiment de les 8 del vespre perquè havien sortit alguns dels sanitaris del Clínic a fora al carrer també. Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què està passant avui davant de l'Hospital Clínic? Què veus des del teu balcó?
Doncs mira, a part de molt de soroll, una vintena de sanitaris, bueno, ara acaben d'entrar, però han estat una bona estona aquí fora, aplaudint i tothom ovacionant-los. Persones fent reverències, tipus allò quan el Messi marca, i bueno, molt emocionant, molt emocionant.
Sentim també aquesta sirena, aquest soroll habitual dels voltants d'un hospital tan cèntric com és el Clínic, que són aquestes ambulàncies que hi estan anant. Però, sí, per tant, s'està repetint això, que els sanitaris surten a fora a tornar d'alguna manera l'aplaudiment que els hi fa la gent. I ens deies, exacte, aquest gest tan gràfic, no?, de el Messi, no?, quan fa aquestes reverències a tota l'afició,
sí, sí,
no?
Sí, sí. Ara mateix un cotxe de la patrulla dels Mossos s'ha aturat al davant i ha sortit a aplaudir també a la porta del Clínic. Després hi ha un pacient que està ingressat i cada dia, des de dins de la seva habitació, fa senyals amb el mòbil amb la llanterna. Bueno, és molt emocionant. Molt emocionant, sí.
És a dir, que no només hi ha activitat a fora al carrer, diguem, als balcons, sinó que també veus que des d'algunes habitacions també hi ha aquests aplaudiments o aquests senyals amb la llanterna.
Sí, sí, sí. Mira, tornen a sortir, ja havien entrat cap a dins, i torna a sortir aquesta vintena de sanitaris, de metges, infermeres. Una patrulla de la Guàrdia Urbana també ha parat al davant, baixen a aplaudir. Molt, molt, molt emocionant, molt emocionant. Sí, avui més que cap dia. Sí, sí.
Carai, Anna, t'agraeixo moltíssim, de veritat, haver pogut traslladar, haver fet avui aquest doble balcó de la Xinxó, un des del barri de Sant Antoni, al carrer Sepúlveda, on viu la Maria, i l'altre just des de davant d'un dels centres hospitalaris de referència que tenim al país, que és l'Hospital Clínic de Barcelona. Una abraçada molt forta, Anna.
Gràcies a vosaltres, una abraçada i cuideu-vos molt.
Ens cuidarem tots, les 8:04. Déu-n'hi-do, Joan Maria, no?, que era el que ens explicava aquesta imatge de l'Hospital Clínic.
Sí, sí, la veritat és que és una imatge bonica i està bé que l'hagi compartit amb nosaltres, perquè ara, diguéssim que, sense desmereixer el balcó de la Xinxó, aquest oient té un balcó davant d'un dels epicentres de tot això, no? L'Hospital Clínic és un dels epicentres de tot plegat. Segur que hi ha un munt de malalts de coronavirus allà dins i, per tant, allà, diguéssim que els aplaudiments deuen tenir una intensitat especial, també.
I des d'aquesta setmana, que hem alterat la programació, que hem alterat també aquest Islàndia especial, amb la Maria Xinxó des de casa seva, amb el Joan Maria Pou, l'estudi de RAC1, i jo també des de casa meva, el que fem és estendre aquesta cadena d'aplaudiments i després de sentir-los en directe des del balcó de la Xinxó, avui també des del balcó de l'Anna davant de l'Hospital Clínic, volem saludar una de les persones aplaudides. Avui és l'Elisabet. Elisabet, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Elisabet té 39 anys, és de l'Hospitalet, viu a Barcelona i ets infermera al CAP, al Centre d'Assistència Primària de la Mina.
Exacte.
Com et sents quan escoltes aquests aplaudiments, Elisabet?
Doncs molt emocionada. És molt bonic. És molt bonic, doncs són uns dies molt, molt durs. Estem molt cansats i s'agraeixen molt aquestes mostres de reconeixement per tot el treball que estem fent tots els sanitaris aquí arran del país.
A aquesta hora, a les 8 del vespre, tu sols ser al Centre d'Assistència Primària de la Mina, ets a casa?
Doncs generalment estic a casa o tornant a casa. Mm-hmm. Jo he de dir que el primer dia que es va fer aquesta ovació era a casa i em vaig emocionar moltíssim. Vaig sortir a la finestra a aplaudir i el meu home, que era al meu costat, va començar a cridar: aquest aplaudiment és per la meva dona també, que és infermera. I tots els veïns de davant aplaudint, jo plorant, no podia deixar de plorar. Jo pensava, mare meva, em moro de vergonya i d'emoció a la vegada.
Què els diries als que aplaudeixen, als que surten cada dia a les 8 a aplaudir?
Doncs que moltíssimes gràcies, que per nosaltres és molt important, perquè estem cansats, la nostra família està lluny també com la d'ells, perquè anem a treballar i tornem a casa, i que el confinament que estan fent és molt important, i que aquest aplaudiment també és per ells mateixos, no?, per quedar-se a casa i per complir la normativa que tenim ara mateix, i que és un aplaudiment de bidireccional, que nosaltres també els aplaudim a ells.
Tu tens contacte directe amb moltes persones malaltes aquests dies, tant al mateix CAP com també atenció domiciliària, esteu fent atenció telefònica, moltes hores, molta feina, molta gent. com veus la gent? Què et transmeten els malalts?
Doncs mira, hi ha com una doble vessant. Tenim un grup que és el més voluminós de persones que estan preocupades i que estan espantades, no?, perquè no sabem ben bé com evolucionarà. Hem de pensar que la nostra població és una població envellida i llavors tenim moltes persones que tindrien factors de risc. I per una altra banda, hi ha una porció de la població, que penso que cada vegada la persona és més petita, que banalitza una miqueta aquesta epidèmia. I és molt important conscienciar-los i que facin el confinament i que si no són per ells, perquè normalment és gent jove, no?, que pensin en les seves famílies, no?, que potser ells s'infecten de coronavirus i passen com una grip normal, però si ho traspassen a persones grans o a persones amb factors de risc, que això ja és més seriós i que estem treballant molt per evitar això, però que hem d'estar tots molt conscienciats. Però bueno, en general és de preocupació i d'intentar fer les coses bé.
Evident, Elisabet. Mira, fixa't quin missatge, estem rebent molts, però un, te'n llegeixo un a Twitter, la Sara Batalla diu: visca un poble que som 150 persones, aquí no sentim els aplaudiments, cada dia m'emociono a les 8 sentint el balcó de la Xinxó, sobretot avui sentint també aquesta persona que viu davant de l'Hospital Clínic, que ens feia de corresponsal des del balcó de casa seva, explicant què és el que passava davant d'aquest centre sanitari. Però com que això és una cadena d'aplaudiments, tu ja deies que també el volies estendre a tota la gent que compleix les normes, però sí que el vols fer arribar a un col·lectiu en especial que tu tens molt a prop. Explica'm.
Bueno, jo, si em permets, vull fer un parell d'agraïments, perquè no només per un col·lectiu especial, que el deixaré pel final per fer la emoció final. Vale. Primer, vull agrair una altra vegada a totes les persones que es queden a casa. Vull agrair molt al meu home, perquè està fent de tot a casa, no surt, té la casa neta, fa de tot perquè quan arribi a casa, que arribo fet a pols, pugui descansar. A tota la família que està fent un confinament perfecte, als meus nebots, a la Lola, al Teo i a l'Ander, que el Teo va ser el seu aniversari l'altre dia i no van poder fer la celebració, que queda pendent, així com els fills de moltes persones, no? La meva cap, la Mireia, que és molt fan vostra, que segurament està escoltant a casa, que el seu fill, el Jordi, va ser també el seu aniversari ahir, i estava una miqueta amoïnat, no?, perquè potser no el felicitaven, doncs moltes felicitats per ahir també. Un agraïment molt especial a totes les infermeres del món, perquè som un col·lectiu que som molt treballadores, que és una professió d'acord, això és molt important. En especial a totes les infermeres del litoral de Barcelona, que som un equipàs enorme i que sempre ens ajudem molts les unes a les altres, i més en aquests moments. Per suposat, a tot el CAP La Mina, a tot l'equip de professionals que treballen al CAP La Mina, metges, infermeres, administratius, odontòlegs, pediatres, auxiliars de clínica, a tothom, a les empreses externes com la seguretat, però sobretot volia fer un gran agraïment a totes les dones de la neteja. Jo penso que són un col·lectiu que estan una miqueta oblidats, que estan fent una feina titànica, que van molt cansades, moltíssim. Nosaltres anem cansades, però elles també, perquè estan fent un treball que físicament i mentalment és molt esgotador. I que a sobre venen cada dia amb una sonrisa, ens intenten animar, i no sé, fer un agraïment especial d'entre totes les dones a l'Angelita del CAP de la Mina, que treballa moltíssim, que és una dona que porta tota la vida ja treballant, que viu allà al barri, que és com una mare per tots, i que en aquests temps encara arriba a casa cansada i que encara troba temps, doncs, per fer-me una truita d'espàrrecs, perquè saps que si no...
L'Angelita et va fer una truita d'espàrrecs?
Sí, perquè sap que si no, moltes vegades ni menjo, no? Passen les hores, estàs allí, continues treballant, i en el seu temps lliure, que deu estar cansadíssima, doncs que pensi en tu i que et passi amb tot l'amor una truita d'espàrrecs i que et vingui el dia següent ahir amb la truita al tàper i que et digui: mira, t'he fet això, m'han recordat a tu. Això és preciós, és preciós. I li volia dir que unes gràcies infinites a ella i a totes les persones de la neteja, del CAP de la Mina, de Barcelona i de tot el món, perquè és un treball impressionant i molt bonic el que estan fent.
I amb quina cançó els hi vols dir gràcies?
Doncs vaig a dir gràcies amb la cançó de Resistiré, del duo dinàmic, que penso que és una cançó que ara mateix ens, bueno, ens pot donar ànims a tothom, que moltes vegades aquí al barri de la Sagrada Família, que és un bisc, hi ha veïns que a les 8 de la nit les posen a les altaveus a tope, i que és una cançó que anima i que ens ha de donar forces per continuar endavant, per continuar amb aquest confinament i perquè els treballadors sanitaris i la resta de persones que han d'anar a treballar en aquests dies, fruiteres, supermercats i totes aquestes persones, doncs tinguin força per tirar endavant.
Elisabet, gràcies per aquest regal que ens has fet, per aquests minuts i per com t'has explicat i per, sobretot per tota la feina que estàs fent i que esteu fent tot el col·lectiu. Un petó molt gran per tu, per tot el personal de neteja i especialment també per la truita d'espàrrecs de l'Angelita, que et resistiré, del Duo Dinàmico. Un petó, Elisabet.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-nos explicar també la nostra visió a la població. Moltíssimes gràcies.
Quan en punt de nou aquest resistiré del Duo Dinàmico, espectacular, el que ens explicava l'Elisabet, que em sembla que també ho està sentint el Bob Pop. Bob, bona tarda.
Bona tarda, Albert, com estàs?
Que estaves sentint la, aquesta infermera?
Sí, estava un poquito emocionado.
Tela, eh, no?
Es que... Qué movida y qué grandeza de tanta gente, ¿no?
Sí,
y
sí.
Totalmente de acuerdo con Elisabet, con el aplauso a las mujeres de la limpieza también, a la gente que está trabajando estos días para que todo, sobre todo en los lugares sanitarios y donde la gente no tiene más remedio que ir a trabajar, esté apto para que no haya infección.
Bob, com estàs vivint aquests dies tan estranys, tu? Perquè, clar, normalment estàs treballant des de Madrid durant la setmana,
sí.
Estàs al Leitmotiv i ara estàs a casa teva, a Barcelona,
sí.
Treballant més que mai, em sembla.
Pues sí, estamos trabajando muchísimo porque seguimos haciendo Leitmotiv, cada uno desde su casa, pero, claro, como nos hemos inventado un formato desde el fin de semana pasado, estamos todo el día aquí al pie del cañón, con lo cual es muy de agradecer porque así no me da tiempo a pensar y trabajo y siento que pese a todo, pese a que todo es muy extraño, hay un punto de normalidad o de seguir formando parte de un mundo que está tambaleándose que al menos me da algo a lo que aferrarme.
¿Excesiva la normalidad?
Es que yo creo que la normalidad ha desaparecido, Albert. Es decir, yo creo que lo que hacemos es intentar simular que por dentro seguimos haciendo lo mismo, pero yo creo que no habíamos abierto la puerta de la incertidumbre tanto como la tenemos ahora. Yo ahora mismo de verdad estoy pensando mucho menos que nunca. Estoy en un... A ver, tampoco soy decidido en un hombre de acción, pero quiero decir, estoy como... A ver, ¿qué hay que hacer? Vamos a hacerlo. Estoy leyendo, estoy hablando con amigos, estoy... Pero no estoy pensando. No estoy pensando en qué va a ser de esto porque nadie sabe qué va a ser de esto. Y yo creo que eso, en cierto modo, también nos une, ¿no? Y es lo que, de alguna manera, también nos hace salir a los balcones. que tenemos algo que hacer todos juntos, que es aplaudir, que es quedarnos en casa quien pueda y que es hacer lo mejor que pueda el oficio que cada uno sepa.
Clar, avui estem fent... Vosaltres heu inventat un format, el leitmotiv. De fet, dos us n'heu inventat, perquè la setmana passada hi havia un leitmotiv búnquer, que li vaig escriure un missatge a l'Andreu Buenafuente i li vaig dir, hòstia, quina gran idea, leitmotiv búnquer.
Sí, me dijo.
Però va durar dos dies, perquè ara ja ha vingut el leitmotiv des de casa, que és el que estem fent
tots.
I nosaltres també estem fent ràdio, la Maria a casa seva, jo a casa meva, i a l'estudi, que no sé si us coneixeu personalment, però et vull presentar Joan Maria Pou, Bob Pop, Bob Pop, Joan Maria Pou.
Hola.
Hola, què tal?
Encantat.
Igualmente.
Ai.
Jo crec que us cauríeu molt bé.
Sí.
Si us coneguéssiu, si el dia pues, que us pugueu abraçar, de veritat.
Jo estoy deseando abrazar. A ver, tengo la suerte de que me he enclaustrado con mi marido, que podía ser peor si estuviera solo, pero pues he hecho mucho de menos abrazarme con gente y hoy lo he hablado con un amigo, ¿no? Y espero que cuando salgamos de esta... valoremos que solo nos abracemos y nos toquemos con la gente que queramos, que olvidemos estos dos besos de protocolo y solo besemos y abracemos a quien queramos.
Però vols dir que no acabarem fent el mateix que fèiem abans? O sigui, tots aquestes coses, aquesta llista de quan sortim d'això serem més no sé què, no, només farem això, tu, què?
Mira, os voy a confesar algo, María Albert. A mí una cosa que me hace pensar, en la que estoy pensando bastante tiempo, y que me hace sentir un poco mezquino, pero yo deseo y espero que salgamos de esta, y lamentablemente habrá bajas, pero hay un momento en el que todo va a cambiar. Para mí hay una cosa que me va a doler, y es que cuando salgamos de esta y los que salgamos bien y demás, nos echemos a las calles y pensemos que no ha pasado nada, o casi, pero claro, todo el mundo va a celebrar que sale sano y yo voy a volver a salir con la enfermedad que tenía cuando esto empezó. Uh-huh. Y esto sé que me va a doler un poco.
O sigui,
porque no voy a poder echar a correr por las calles como va a hacer mucha gente.
Clar, o sigui, que és una mica mentida això que dius, Bob, que no estàs pensant, perquè tu ets un home que té un cervell que no para mai.
Pero tengo puesto una barrera en algún sitio de mi cerebro.
Sí.
Hay una presa hecha por las nutrias y no lo dejo que pase.
Parlem de les limitacions físiques, Bob, d'espai, diguem, no? Clar, tu... Et sentia l'altre dia, no?, també amb aquestes connexions, que ara estem fent una cosa, que és que estem veient les cases de la gent a través d'aquest nou programa, no?
Mm-hmm.
I la teva casa, que és fantàstica, el que veiem, però clar, també explicaves, és que és això que veieu i poca cosa més, eh?
Exacto, es que de lo que he enseñado en la tele, lo único que hay más es una pequeñísima cocina que está abierta y un cuarto de baño, bueno, que hay un... y ya está... Y los armarios, que es el pasillito al cuarto de baño. Pero es verdad que yo estoy bastante acostumbrado a trabajar en casa. Y además, durante una época, trabajamos juntos mi marido y yo en casa. Con lo cual, esto lo llevamos bien. Pero es verdad que hay una cuestión de clase. O sea, si tienes un casoplón con piscina y jardín, yo creo que este enclaustramiento se lleva con más alegría, soltura. Hoy he visto un vídeo de un hijo de J-Lo en un patinete eléctrico,
yendo
y viniendo por el jardín con la piscina y cogiéndole un refresco al sirviente, que he estado a punto de llamar a J-Lo, pero directamente para insultarla.
Sí, porque a més el missatge que anava juntant a la foto era una mica com, bé, estem aquí tancats, però
bueno, claro,
ho superarem. I clar, diu, sí, clar, ho superareu, perquè tens aquí un pati que podríem jugar un partit de polo, saps? Vull dir...
hombre, es que si no lo superas con esto J-Lo y el niño, no lo superas ya nada.
Sí, absolutament, absolutament.
És que, clar, les situacions de confinament i d'enclaustrament són molt diferents. Ahir parlàvem amb el Joan Maria Pou a l'inici del programa, Bob, no sé si ho comparteixes, que estem, és veritat que estem tancats, de portes endins, però continuem vivint molt de cara en fora, no? Perquè és que és un no parar d'Instagram Live, no? Tothom convoca Instagram Live, tothom... No?
No, es terrible. Además, pasa una cosa, que yo entro en mi Instagram para mirarlo y voy a publicar o lo que sea y sin querer le doy a la alerta de que alguien está haciendo algo en Instagram Live y lo cierro corriente. Es como que yo no quiero que me des la turra. Ahí te pasa, María.
Sí, perquè clar, tu estàs en el teu Instagram i estàs apretant, clar, la pantalla és tàctil i com que no paren d'entrar nous missatges de no sé qui està fent un Instagram Live, no sé qui està fent un Instagram Live, doncs clar, mentre tu estàs apuntant qualsevol cosa o contestant sí. algú, patapum, de cop i volta ja t'has trobat en un Instagram Live que no saps d'on ha vingut ni qui
sí,
el fa.
Sí. Avui també sentia el versió RAC1 que el Marc Giró s'encaixava, no? D'això dia. Però la gent no pot fer vida normal a casa ja. seva?
Es que yo creo que nuestras casas son muy pequeñas. Yo creo que antes teníamos la proyección de la calle y también la de las redes sociales, pero ahora uh-huh. tenemos solo las de las redes sociales, con lo cual, si no, nuestra casa se nos quedaría muy pequeña. Yo de verdad que yo estoy deseando mañana y pasado no hacer nada en redes, estar solo en mi casa leyendo y uh-huh. viendo serie. Totalmente. Yo no quiero comunicarme con el mundo exterior. No quiero dar la turra.
És important, jo crec que per la salut mental sí, sí. és important, jo crec que tant fer això que,
sí,
que diu el
Bo. Jo, per exemple, he dejado de leer a la gent que empieza a hacer predicciones apocalípticas o no, yo eso me lo estoy ahorrando muchísimo.
Que tinc un dubte sobre això, un dubte real, avui he hagut en alguns moments de prendre partit, que és el tema de les nominacions en cadena.
Perquè, mira, no puedo con
clar,
esto.
Saps quin és el problema? Però saps quin jo és el caí. Problema? Que jo he seguit algunes cadenes. Per què? Perquè algunes vegades la persona que ha pensat en mi en la nominació són persones que m'estimo molt.
Clar.
A mi em passa igual.
Molt. O sigui, estic parlant de gent molt propera a mi, germans, sí. Germanes, amics molt propers, i dius, jo ara no li puc fer aquest lleig. Però alhora m'agradaria dir-li al món... No sóc d'aquestes coses. M'explico?
Però saps què has de fer, Pou?
Què?
Has de... No nominis ningú. O sigui, jo, si la persona que m'ho demana, jo me l'estimo molt, jo ho faig i dic, m'ha nominat tal persona, i no nomino ningú. I així això es talla, perquè si tu penses també nominar, és una cosa
fins
que
i tot
que
no tenir Instagram, també és una possibilitat.
Sí, però, no, però això ja és molt anterior. Això ja és molt anterior.
Ja, claro.
És un nivell de misantropia molt anterior, diguéssim.
Sí.
No, si no hi caus, Albert, en aquests dies de confinament, mai a la vida tindrem roba fotom.
No hi cauré. No pateixis que no hi cauré, perquè jo penso, bueno, és igual, ara no ens enrotllarem amb això. Maria, que sembla que tens un missatge que vols compartir, no?
Sí, tinc una altra nota de veu que també ens va arribar ahir al WhatsApp del programa, el 669-700-300, que no és ben bé això que demanem del dia que tot això s'acabi, què passarà, no?, el que demanem que completeu la frase, sinó que és una història que jo crec que s'està vivint a moltes cases, que és aquests aniversaris confinats a casa, no? Clar, hi ha famílies que, us prometo, que se'n surten prou bé a l'hora de celebrar-los. Escolteu.
Hola, Islàndia. Bueno, us volia explicar el que ens ha passat avui o el que hem fet avui. Avui és l'aniversari de la meva filla, la Mireia, que fa 22 anys, i ahir estava super creuada perquè se sent sola i aïllada i seria el pitjor aniversari de la seva vida perquè no podia veure ningú. Llavors ens va ocórrer demanar-li als seus amics i amigues de la universitat, de l'estiu, als cosins, als tiets, a tothom, si ens enviaven alguna cosa per mail o una foto, d'un document escrit, una carta o un dibuix, el que fos. Llavors, com teníem la impressora operativa, tenim paper, tenim tinta, que ens podia haver d'agafar sense, però en tenim, ho hem imprès tot, i llavors avui li hem fet un pastís a primera hora abans d'entrar a treballar a les 9 del teletreball, li hem donat els escrits i no sabeu com ha plorat. 3 hores emocionada, li han enviat coses precioses, dibuixos, cartes, i llavors el pitjor aniversari de la seva vida s'ha convertit en el millor aniversari de la seva vida. Bueno, gràcies, cuideu-vos.
Una altra vegada, una altra persona, un altre missatge que acaba amb aquesta frase: cuideu-vos, Bob.
Sí.
És el que ens estem dient tots, cuideu-vos.
Yo creo que es de lo mejor que nos está pasando, esta sensación de que somos una comunidad y que cuidarnos entre todos es lo único que podemos hacer. Primero cuidarnos nosotros, y cuidándonos nosotros cuidamos a los demás. En realidad el virus somos nosotros.
Hòstia, quina frase, tio, per acabar la setmana, Bob. El virus
es que
és
así, Albert. Es que en realidad nos hemos convertido en lo peor y lo mejor. Y si nosotros nos cuidamos y nos quedamos aislados y evitamos contagiar, realmente estamos entendiendo que somos un cuerpo.
Va, una cosa, pel cap de setmana, que la gent no passi a casa, Bob, un llibre, una sèrie, una pel·lícula,
pues,
alguna cosa.
Oye,
una.
Que no había visto yo Glow, la serie de Netflix de lucha libre femenina, que suena así contado, suena, pero maricón, que estoy viendo esto. Perdonadme, es una maravilla. Glow en Netflix, una joya. Y luego un libro que me está encantando, aunque me da culpa recomendar libros, porque, claro, no hay librerías abiertas, pero si alguien tiene por casualidad por casa Moon Glow de Michael Chabon, por favor que se lo lea.
A ver, torna a repetir.
Glow de Netflix, sí, de serie, y del libro Moon Glow de Michael Chabon.
Perfecte, tot ha d'acabar amb Glow, eh? Perfecte.
Glow, sí.
Bob, tot un petó molt gran. Un petó molt gran, bon cap de setmana.
Oye, cuidaos mucho.
Sí, cuida't. Joan Maria, Maria, cuideu-vos també.
Bon cap de setmana.
Fins aquí aquest Islàndia Especial. Avui tallant el bacallà, com tota la setmana, Joan Maria Pou com a mestre de cuina, Raül Orgalés i Ernest Ferrer, els fogons del control tècnic, Marc Ferragut a la peixera de l'estudi 1 de RAC1, amb Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Maria Xinxó i Albert Tom des de casa. Una pausa molt curta i de seguida continua aquest especial informatiu, ara amb Joan Maria Pou i amb l'Agnès Marquès i el 9C fins a les 11. Bon cap de setmana. Cuideu-vos.
Amb la sirena, que fàcil és menjar bé. La sirena us ha ofert Islàndia.
Des de la sirena agraïm la vostra col·laboració a l'hora de seguir les mesures de prevenció. Això ens permet oferir-vos el millor servei i les millors condicions de seguretat. I traslladem tot el suport i ànims a l'equip de la sirena, que està tirant endavant el servei de distribució d'aliments. Feu equip amb nosaltres. Junts ho aconseguirem. La sirena.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Les botigues de Montse Interiors romandran tancades perquè el més important és la seguretat dels nostres clients i empleats. I junts superarem aquest moment. Podeu visitar la nostra botiga online i fer les compres que necessiteu, especialment les del Dia del Pare. Fem tots els transports.